Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bé, un dijous més al 106.2, Ser Història Maestrat, un espai que dediquem a la història de la nostra terra, del nostre territori. I ho fem amb el nostre historiador particular, amb David Gómez. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, conta'ns, avui de què ens vols parlar?
Avui anem a parlar sobre l'evolució geomorfològica del nostre litoral.
Bé, un litoral canviant, un litoral viu, que bueno, pues ho estem veient constantment, que la cosa poquet a poquet va canviant, però al llarg d'aquests últims anys serà molt curiós conèixer algunes de les dades que ja m'has adelantat abans a micro tancat. Per on comencem?
Bé, com bé sabem, la gent que vivim ací en la comarca del Baix Maestrat, tot el que és el nostre perímetre litoral, en la zona més septentrional englobaria tot el que va des de la desembocadura del riu Sénia, és a dir, la franja de sol del riu, fins a arribar al que seria l'àrea de la Serra d'Irta, on es troba el terme municipal de Penyíscola. Això dins de lo que seria l'àrea septentrional de l'àmbit de la nostra comarca. En aquest perímetre, que són, com dic, uns quants quilòmetres, ja veiem una sèrie de variacions prou remarcables. Per exemple, no tenim el mateix tipus de penya-segat en la partida de les Deveses de Vinaròs que on està la Torre Badum de Penyíscola, o per exemple la disposició de les cales de la costa nord de Vinaròs respecte a lo millor el que seria la línia de platja del terme de Benicarló en la seva part sud. És a dir, tot això és un paisatge canviant. És veritat que penya-segats tenim al llarg de tota la costa, perquè és una costa plena de penya-segats, però que van variant. Avui, si anem per el passeig marítim de Vinaròs, ho podrem comprovar, que part d'aquest desnivell que hi ha és una herència d'un antic penya-segat, però que evidentment en les remodelacions i les obres del passeig ha desaparegut. Però clar, no pretendrem comparar aquesta zona de platja a lo millor en el que tenim a la part de la Barbiguera, on el penya-segat és més gran, o per exemple en el terme municipal de Penyíscola, on aquest en determinats punts és molt elevat, i en altres, per exemple, com succeeix al voltant del que seria la Roca, on està el nucli urbà, allí veurem platges sense cap tipus d'accidentalitat. És a dir, és un medi natural molt, molt canviant. Tenim que dir que tot aquest espai geogràfic que estic definint ha tingut una sèrie d'explotacions des de la perspectiva comercial. És a dir, tot el nostre litoral estava ple de carregadors, és a dir, les desembocadures acabaven funcionant com a ports de càrrega i descàrrega, perquè una cosa és l'estructura portuària, que veurem, per exemple, en el cas de Vinaròs en la segona meitat del segle XIX, o, per exemple, en l'any 22 del segle passat en Penyíscola, i una altra, estos carregadors, que són zones, com dic, que estan connectades en els assentaments que hi havia en el nostre territori i que servien per a donar, en aquest cas, entrada i sortida de productes. Però, clar, això seria el paisatge, anem a dir, antròpic, val? Els assentaments que hi haurien al voltant d'aquest espai. Però després també tindríem la part natural, és a dir, la mateixa línia de platja, i que ha anat canviant, ha anat modificant en el pas dels segles. Per exemple, que me vingui al cap, durant el segle III abans de Crist, és possible que el nivell marí estigués lleugerament més baix que en l'actualitat al llarg de la costa valenciana, situant-se, segons ha cregut, mig metre més o menys baix de la cota actual. És a dir, que la costa està en constant canvi, perquè aquí hi ha uns processos de sedimentació, que són els que venen des de la part continental, i altres, que són els agents marins, i evidentment on també entra la dinàmica de la temperatura que farà que se desglase o les masses oceàniques se vagin congelant, i això retrotraurà o, com dic, modificarà la costa. Sabem, per exemple, que en els segles 4 i 5 després de Crist hi ha una pulsació transgressiva, és a dir, que el nivell del mar ascendís una mica per sobre de la cota actual. En aquest cas, i jo sempre ho dic, els geògrafs I des de la vertent de la paleogeografia, que és l'estudi de l'antiga geografia, ja ho diu el nom, és molt important per entendre el territori no com una perspectiva del passat, sinó per a lo que ens vindrà d'ací un futur. Perquè això és una dinàmica que no se pot modificar, que estarà sempre en constant canvi i que tenim que avançar-nos i entendre-la. No només des de la perspectiva de l'entreteniment de la història, sinó també des del punt de vista, evidentment, d'obres civils i d'intervencions. Però, clar, per això és necessari partir d'uns precedents i, per tant, analitzar la història, que és la gran equivocació que moltes vegades se fa a l'hora de realitzar estudis, és a dir, que se té en compte el present, però no se mira la perspectiva evolutiva del passat. Per exemple, en època musulmana, el medi natural, els historiadors i sobretot geògrafs, molts considerem que estava exposat a un context climàtic molt més calorós, denominat pels climatòlegs precisament com a període medieval càlid, és a dir, el nom ens ho està dient, un període climàtic que s'estén al llarg de tota Europa, no només en la nostra zona, i que té un espai de durada que aniria més o menys, perquè això dependrà de cada zona, des del segle IX fins a la meitat del segle XIII, és a dir, en plena instal·lació de lo que seria el nostre territori, el peninsular, de lo que seria la cultura musulmana, manifestant-se aquest de manera general en el nostre continent i, curiosament, emmarcant-se en el moment de pervivència d'alqueries com la que coneixem de Benialarús, així a Vinaròs, o la de Benigaldó, que donarà després el nom a Benicarló.
Bé, per lo que veig que ho estic entenent, això del canvi climàtic és una cosa que sempre ha existit, l'únic que potser ara el que estem fent és accelerar-lo més o desaccelerar-lo, depèn. Vull dir, perquè l'aigua que estava més alta o més baixa a les nostres costes és el que pareix que no es pot passar ara i tindre un període diferent a lo que està ara hem estat vivint.
Exacte, Juan José, anem a veure. Aquí el que tenim és que n'hi ha que fer una definició conceptual, una distinció entre el que és el canvi climàtic antròpic i el canvi climàtic que és natural. És a dir, canvi climàtic n'hem tingut sempre, des d'abans dels dinosaures. A la mostra estan els estudis estratigràfics i geològics de com ha anat evolucionant tot el medi. Però després n'hi ha un component, que és l'antròpic, en aquest cas l'humà, i que pot afectar, però ja per dinàmica natural, el medi està exposat a una sèrie d'agents que van més enllà de l'acció que l'ésser humà pot realitzar sobre aquest espai. Per exemple, la generació d'aquest fenomen climàtic que parlàvem a nivell europeu, el del període medieval càlid, com a curiositat, es troba testificada en una sèrie de moments històrics com, que no és casual, l'expansió i colonització de les terres del nord europeu per part dels vikings, ja que la seva navegació es produeix precisament gràcies al desglaç dels casquets que s'estaven fonent en aquest moment i que, per tant, aquest increment tèrmic permet que desaparegui la massa de gel i puguen navegar i baixar a zones més meridionals que era impensable. O, per exemple, també tenim el cas d'Escòcia, on durant una part d'aquest període es va poder desenvolupar el cultiu de la vinya, una activitat que no pot dur-se en l'actualitat precisament perquè la climatologia no és l'adequada. Ahí tenim la mostra. És a dir, n'hi ha que, com dic, distingir entre aquest canvi natural que hem tingut sempre i el factor antròpic que, evidentment, pot accelerar i afectar, però, com dic, encara que no existira aquesta variable humana, igual estaria present. I als fets històrics m'estic remetint. Més endavant tindríem el que anomenem com la petita edat de gel, que és el nom que s'atribueix a un cicle climàtic com a conseqüència d'un descens de les temperatures en tota Europa. Val? És també un altre element que engloba el nostre territori. En el cas concret de l'àrea del nord de Castelló, tenim, doncs, evidentment, mostres que demostren aquesta lleugera pulsació negativa en la línia de costa, és a dir, en el cas de l'Oval de València. Per exemple, el mar retrocedís. Historiadors com Escolano, que escriuen la seva obra a principis del segle XVII, crec que es publica en 1510, ja remarquen eixa terra que s'acaba de guanyar. O, en el cas de Vinaròs, en el segle XVII, comencem a veure la creació d'espais que avui són places posades tot just front la zona litoral, una expansió urbana que se deu gràcies a aquest avanç del continent sobre la línia de mar, degut a aquest fred que retrau, en aquest cas, la línia de platja. Als segles XIX i XX continuem, evidentment, veient aquests canvis, i en el segle XXI, però clar, a partir del segle XIX entra el que comentàvem abans, la variable antròpica, és a dir, l'ésser humà. I com ho fa en l'àmbit marí? Doncs en la construcció d'infraestructures, com podria ser, en el cas de Vinaròs, el braç del port. Esta obra va tenir una repercussió grandíssima, perquè tots els sediments que baixen per la deriva litoral seguint la trajectòria de nord a sud acaben topetant-se en ella, i per això aquest material que té que incorporar-se de manera natural en les platges que hi ha més al sud no arriba perquè s'obstaculitza en el braç. I jo sempre convido a la gent a que facin aquesta petita investigació, que no té molta dificultat, que és simplement comparar cartogràficament com era el Vinaròs, mirant evidentment el braç portuari, de l'any 1880-1890 en l'anterior, i després en fotografies aèries posteriors, per a veure l'abans, el durant i el després, de com una mera obra pot arribar a tindre aquesta afecció. El millor cas el tenim en Peníscola, i la gent Peníscola no ho sap. Jo també tinc la sort d'haver sentit moltes vegades, perquè la meva àvia paterna era peniscolana, la història de com, quan hi havia temporals, Peníscola quedava incomunicada, com una mena de Mont Saint-Michel, abans de que se construïguera el port, perquè no hi havia cap tipus d'estructura que parapetara i, en aquest cas, obstaculitzarà la retenció de sediments. És a dir, hi havia una dinàmica natural, i quan hi havia molt de temporal, l'aigua anegava tots els voltants. Què passa? Que en el moment en què se construís el port, a partir de l'any 1922, parlo en el cas de Peníscola, això canvia per complet, perquè ja tenim ahí una estructura que està alterant la dinàmica litoral i, per tant, ja trastoca per complet tot aquest sistema. Perquè així podríem estar parlant sobre despreniments de penya-segats, sobre regeneració de les platges, de la incorporació de sorra forània i el problema que causa en l'equilibri marí. És a dir, això, des de la perspectiva geogràfica, pot donar també per a un altre programa, perquè moltes vegades, com dic, s'actua des de l'enginyeria, evidentment seguint uns paràmetres matemàtics, que és com s'ha de fer, però sense tindre en compte la part històrica, i que jo considero que és una ferramenta essencial. Aquí la solució està en equips de treball multidisciplinars, que per desgràcia, com dic, almenys en aquest país, encara que se digui que se fan, no estan conscienciats com succeeix en altres llocs d'Europa o en Estats Units o Canadà, on sí que jo veig, per amics i gent que està dins del tema, que hi ha una altra percepció.
Bé, interessant. I sobre el canvi de la fisionomia costera, no ho sé, però jo he sentit alguna vegada que, per exemple, al carrer Ànimes, es diu Ànimes perquè era on els vaixells pareixia que feien quarantena i coses, volen dir que allí devia d'estar, aquesta part devia de ser fonda com una badia per a poder embarcar. O a Igualiba mateix, no fa molt, es va descobrir, diuen, el que podrien ser unes rodes de carro que allí deia de ser una mena de port natural. I això és una variació molt important, perquè ara mateix és impensable que allí, llevant inclús la franja de pedres, allí pugui entrar un vaixell, vull dir, a poca calat que tingui, no?
Clar, evidentment. Anem a veure. Hem parlat en aquest moment, el comentari que tu has fet, de diferents llocs. Un és el que se coneixia com l'antiga zona de l'Estany, que és l'àrea de l'actual avui plaça Sant Sebastià, i que era la desembocadura d'un barranc que anava circulant des del carrer Sant Pasqual, des de més amunt, evidentment, ja la seva conca de drenatge anava encaixant-se, i que a l'arribar ahir se desviava cap a la banda esquerra, generant una àrea d'aigües estancades i que, evidentment, és fruit d'eixa erosió, una espècie com de petita marjal, i que quan hi havia temporals, la restinga de còdols, la barra, s'obria i generava ahir un espai que inclús se podria navegar en moments concrets de la història. I, efectivament, el barranc d'Aigualiba té una major potència des del punt de vista fluvial. Això permet que baixen més càrrega i, per tant, arrosseguen més material, mossegue el que és el llit i, per tant, s'accentua aquesta profunditat que produirà a la vegada l'entrada d'aigua des del mar i permetre un espai amb activitat portuària. I que, com bé has comentat, fa uns anys després d'aquell episodi de gota freda, pues, junt amb un altre company, en Didac Mesa, vam anar allí i vam veure pues, lo que eren unes línies de carrilades i que se podien escriure perfectament al període de la cultura ibèrica i també romana, on se demostra pues, aquesta explotació portuària que té aquesta zona concreta.
Bé, és interessant perquè moltes vegades la gent s'imagina, diu, però bueno, aquí com podrien arribar a carregar i descarregar vaixells i tot això? És l'orografia, tot ha canviat a lo llarg del temps, el que tu mateix dius, les afeccions, el retrocés ara mateix del delta també ens està afectant a les nostres costes, vull dir, tot va canviant.
Correcte.
Interessant el tema, la setmana que ve ens retrobem i parlem d'una altra vessant històrica. No sé que vulguis apuntar algo que se t'hagi quedat al tinter.
No, ara mateix, bueno, se podrien dir moltes coses, com te comentava, que fa falta una conscienciació en el nostre país sobre com se té que estudiar i analitzar tot el que és el perímetre litoral, perquè és veritat que hi ha una conscienciació ecologista, hem avançat molt en aquestes últimes dècades, però des del punt de vista de la perspectiva constructiva, de lo que és l'acció urbana, tenim molt, molt encara per aprendre.
Doncs David, moltes gràcies per haver estat un dijous més i fins la propera setmana. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.